Potser que ens posem amb el cens únic, no?
Bé, mira, pot ser que sí. Dona'm una bona notícia, Anna.
Més consciència i menys multes per infringir la normativa d'accés rodat al medi natural.
Aquí li desitgem que es recuperi el més aviat possible.
A l'empresari andorrà Xavier Cavallol, conegut com Ferrari Man a les xarxes, i també a la seva parella, l'Alba, que sembla que es van recuperant de les lesions que els va causar un accident d'avioneta.
Qui ens va deixar molt freds ahir?
Don Joan Montero, l'exjugador del Morabanc Andorra, que es va vestir de butxí per donar la victòria al València en el darrer segon.
Què ens va deixar congelats dissabte?
L'empat a un del Futbol Club Andorra contra la Cultu, en aquest cas que els de Ferran Costa s'havien fet l'1-0 al minut 90 i els van empatar al 93. Crec que és un cap de setmana, ara ho deies, per oblidar per tots dos clubs.
Què ens il·lusiona?
La contundent victòria del BPC a Poblenou dissabte mateix.
On vas avui?
A una xerrada que es diu Estimar el meu cos amb la psicòloga Margarita Albós. Es fa a 8:15 del vespre a la institucional.
Què va ser xulo ahir?
Doncs aquestes desenes de persones que van gaudir d'una cerimònia al pont tibetà amb meditació. La cerimònia, marcada dins un pla de la UNESCO, portava per objectiu reforçar els llaços entre Orient i Occident. I va ser xulo perquè van estar plegats mossèn Ramon i el responsable de la Casa del Tibet a Barcelona, Tungten Wangchen.
Que tampoc és tan difícil, i quan veus juntes dues persones més o menys representatives de fes diferents, per exemple, per nosaltres és molt representatiu mossèn Ramon.
Totalment.
I veus un altre que és de la Casa del Tíbet i dius... Si és que la gent ens podem entendre.
Creuen
el que vulguis, no?
I tant.
Però no passa sempre.
No.
Per desgràcia. Passa menys freqüentment del que tots voldríem. Fes-me pensar una mica, Anna, va.
Doncs mira, no seré jo, serà l'Albert Llobera i us farà pensar, amb la seva simpatia de sempre, en pràctiques ciutadanes poc educades en general, però que si penses en la gent que va en cadira de rodes, doncs no ho faries mai. Escoltem ara l'Albert Llobera en els seus canals de xarxes participant d'una campanya al respecte que es fa a Espanya.
¿Eres de los que tira los chiclets en el suelo o escupes? Pues algunos de nosotros se nos enganchan las ruedas y nos lo llevamos a casa. Que vivimos en comunidad. Pues no lo hagas, porque si me levanto te voy a pegar dos cañonazos.
Interessant i molt necessari.
Doncs sí, la veritat.
I coses que...
Hi ha papereres a tot arreu, sisplau, el favor de no tirar els xiclets de terra.
A veure, ja hi hauries de pensar de normal en això.
Sí.
Però si t'ho diu una persona que va en cadira, ja arrodoneixes tot el pensament i dius, és que això no ho hauries de fer.
Perquè a part, t'has de posar en la seva situació, no el fet d'anar en cadira de rodes, sinó quan nosaltres xafem un xiclet pel carrer, que també ens emprenyem com unes bones, doncs hem de fer el mateix.
Efectiu i wonderful. Comences bé, Anna?
Doncs sí, i segueixo millor. Escolta aquí la reflexió històrica de la vida de Bàrbara Rey que feia Boris Izaguirre en el programa de televisió espanyola, que dura uns 59 segons.
Históricamente, esta relación tiene dos etapas. Una etapa antes de que ella se case con Ángel Cristo, que salía con el rey Juan Carlos I, y otra etapa después de casarse con Ángel Cristo. Con lo cual, esa famosa división de la historia de antes de Cristo y después de Cristo se reproduce perfectamente bien acá. Y así es como deberíamos ver esta historia. Es antes de Cristo y después de Cristo. Es probable que después de Cristo todos sabemos que fue una relación espantosa donde ella sufrió abusos terroríficos, psíquicos y físicos, y que probablemente ella se refugió en ese amor que había tenido con el rey, pero que al final toda la cosa se le fue de las manos y se convirtió en lo que estamos conversando ahora. Pero insisto en que detrás de todo hay machismo, detrás de todo hay una defensa del patriarcado.
Necessito moments històrics, Anna Mata.
Doncs mira, en tinc dos, que se't caurà la bava amb tots dos. Escolta què li va dir Novak Djokovic dissabte a Rafa Nadal després del darrer partit entre els dos disputat a Aràbia dissabte amb victòria del serbi. La gent ho va escoltar amb els ulls entelats de llàgrimes.
Now to Rafa. I don't know where to start. I'll go back to the very first match that we played against each other back in 2005, I think it was. You know, who would know that we are standing here almost 20 years later with more than 60 times that we face each other on the biggest stage in this sport. I have the utmost respect for you. Incredible athlete, incredible person. You know, the rivalry has been incredible, really, and has been very intense. So I hope that we'll have a chance to maybe sit on the beach somewhere and have a little drink, reflecting on life, talking about something else, you know. And I would like to congratulate all your team and all your family on an amazing career that Rafa had.
Djokovic es va dirigir a Nadal. Després de jugar un partit tots dos, va guanyar Djokovic en dos sets, que més o menys és el que toca, perquè Djokovic està en un bon moment, encara que està en decadència, continua sent competitiu. I Nadal està ja pràcticament retirat i li va llançar tota classe d'elogis. I a la recta final d'aquesta intervenció, Djokovic li diu a Nadal: no et retiris. Li demana, si us plau.
I will finish with one big thank you from not just me, but all of the tennis world for what you have done. You left incredible legacy.
Un increïble llegat, llegat es diu en català, Anna, un increïble llegat, i sobretot, si us plau, no et retiris, que era pràcticament implorar-li que segueixi en actiu, perquè et dona la sensació que el nord de la brúixola de Djokovic s'ha quedat desmagnetitzat, no? Se n'ha anat Federer, se n'ha anat Murray i se n'ha anat Nadal en poc temps, i per ell eren els tios els que volia guanyar, i ara, clar, Sinner i Alcaraz segurament els vol guanyar, eh? Però,
home, jo crec que els volen guanyar tots.
Tal com és Djokovic, seguríssim, eh? Però que se li ha com desmagnetitzat la brúixola, no? I és molt maco que li diguis al teu gran rival: si us plau, no et retiris. Llavors, aquestes grans rivalitats que hem vist durant una dècada i pico, no? Veure exactament el respecte que es tenen, per mi és preciós. Doncs poques vegades s'ha vist, no?, una cosa així.
Jo diria que sí, poquetes.
Bueno, McEnroe Borg, quan jo era molt jovenet, també semblava que es portaven fatal, l'Anna Matarriu. Hi ha una pel·lícula.
Ah, sí?
Sí, hi ha una pel·lícula molt xula. McEnroe contra Borg. Que sí, està força bé. No em miris així, Thierry. Ja te la buscaré. I hi ha documentals, també, del tema. Mira, Björn Borg va guanyar 6 Roland Garros, 5 Wimbledon seguits.
Déu-n'hi-do.
I es va retirar. Amb 27 anys. Perquè
deia... Ja ho tenia tot fet. Ja, millor retirar-se amb les coses ben fetes, no?
Però que no podia més de la pressió i tal. I McEnroe, que era el que l'estava desplaçant del número 1, es va quedar també una mica com atontat. Diu: ara què faig, si aquest tio s'està retirant?
Pues continua competint amb la resta.
Anem a encalmar l'abuelo Cebolleta i anem a altres moments històrics. Que dius que en tens un altre, no?
Doncs sí, i encara se't pot caure encara més la baba.
Més encara?
Doncs sí, perquè barreja dos mites teus, Messi i Puyol. Uf. Escolta com el mestre va narrar fa 20 anys el dia del debut de Messi amb el Barça.
Minut 37 de la segona part del partit. I atenció, perquè serà substituït Deco.
Segon canvi del Barça, marxa Deco, entra en el seu lloc Messi. Un jove argentí, com dèiem, de 17 anys, va arribar amb 13 al Barça, procedent de Newell's.
És un jugador finíssim, amb molt bona tècnica, esquerrà, potser no gaire alt. Toca cap enrere, juga per Xavi, la deixa passar per Iniesta. Bona jugada d'Iniesta, surt el porter, que ven i atrapa. L'àrbitre mira el cronòmetre, refusa Larsson cap a la banda dreta, queden exactament 5 segons, 4, 3, Messi se'n dona pilota, se'n va cap a l'àrea contrària, queda un segon, és el límit del temps, continua Messi, l'àrbitre marcarà la fi, marca la fi, en efecte. L'àrbitre ha marcat la fi del partit, ha guanyat el Barça.
Avui el tema amb la cançó va de cine, Anna.
A veure per on vas.
En les pel·lícules dels 80 que em van fer, diria que 3, Back to the Future, Regreso al futuro, les veiem aquí al cinema, la màquina del temps anava al futur molts cops, també al passat, eh? La màquina anava endavant i endarrere. Doncs mira, aquestes coses hi ha qui se les apunta i increïblement apareixen a les efemèrides. Un dels dies que en el marcador de càlcul del cotxe per buscar una data i un any i un moment en el futur al Canà, als anys 80, era un dia com avui, però no del 2024, era un 21 d'octubre del 2015. Això surt a la pel·lícula perquè ho marca, no? I et suggerien un futur, des dels anys 80, molt diferent del que tenim avui. Tecnològicament, encara més evolucionat, amb tot de cotxes que volaven, amb una evolució que sí que, déu-n'hi-do, no és que hagi estat lenta la nostra, però comparada amb la que suggerien les pel·lícules, doncs, home, ha estat una miqueta més pausada. Això és així. I fa gràcia, perquè anava un 21 d'octubre del 2015, que ja fa 9 anys, i estem bastant per darrere del que deien les pel·lícules de Regreso al Futuro. Jo crec que el Sens Únic està exhaurint el seu temps.
Doncs jo crec que sí.
Però després tenim una mica d'actualitat, la trucada d'actualitat i 4 hores fantàstiques de ràdio. Vinga. Vinga.